Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja hem desvetllat una de les grans incògnites de futur a Can Barça. Ronald Koeman segueix. Es manté el contracte que té en vigor fins al 2022, encara que la Porta no va descartar que es pugui ampliar en futures trobades. Han unificat criteris, diu la Porta que surt reforçat Koeman, però a la vegada va parlar de Jordi Cruyff com un comodí que podria actuar en situacions d'emergència. O sigui que, si calgués, podria ocupar la banqueta en un momento dado. Ratifiques a Koeman i a la vegada dius que tens la solució o una solució per si les coses no van bé. Així que molt reforçada, no sé si surt la figura de Ronald Koeman després de tot aquest procés. Serà una de les preguntes que ens farem durant el programa d'avui. I farem també la guia dels partits de seleccions del cap de setmana. Avui juga a Espanya, partit amistós al Metropolitano contra Portugal a partir de 8:15 i amb uns 15.000 aficionats a la grada. Alba, Busquets, Pedri i Eric García, els quatre del Barça, apunten a l'11 inicial. Tenim tiempo de juego des de mitja hora abans, des de les 7 de la tarda a la COPE. La selecció argentina no ha pogut passar aquesta passada matinada de l'empat a 1 davant Xile en partit de classificació pel Mundial de Qatar. El gol d'Argentina l'ha fet Messi de penal, el de Xile l'ex blaugrana Alexis Sánchez. Ahir, malauradament, la selecció espanyola sots 21 va perdre 1-0 davant Portugal i es queda a les portes de la final de l'Eurocopa, que finalment disputaran Portugal i Alemanya. I en partit amistós, disputat ahir també, Andorra 1, Irlanda 4. A la promoció de d'ascens a primera, demà el Girona ha de rematar la feina al camp de l'Almeria i fer bona l'avantatge de 3-0 que porta del partit d'anada. Pablo Moreno i Valeri són baixa per lesió. Idèntic marcador en l'altra semifinal anada disputada ahir, Rayo 3, Leganés 0. Vicky Losada ha anunciat aquest matí que deixa el Barça després de 16 temporades al club. Tot apunta que el seu nou destí serà el Manchester City, encara que la Vicky no ho ha confirmat encara aquest matí en la seva roda de premsa de comiat. En bàsquet tindrem demà tercer i definitiu partit entre el Barça i la Penya al Palau en busca d'una plaça a les semifinals de la Lliga CB, després de la victòria d'ahir del Joventut a Badalona per 72-63 davant d'un Barça fluix, de baixa intensitat. En tennis ja tenim Rafa Nadal a la tercera ronda de Roland Garros després de superar en 3 sets el francès Richard Gasquet. Estem pendents avui de Paula Badosa, que juga aquesta tarda contra la romanesa Anna Bogdan. En waterpolo, avui l'Atlètic Barceloneta disputa semifinal de la Champions davant del Prorreco italià. I en motociclisme, pendents ja dels entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya, que recordo es disputarà en públic, amb un màxim de 24.000 espectadors a les grades del circuit. També tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana, tenim el Gran Premi de Bakú. Avui comentarem la jugada, el nostre debat a Esports Cope amb el Petoni i el David Bernabéu i les preguntes del dia que us formulem a Esports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem com creieu que surt Ronald Koeman d'aquest procés de reflexió dels últims dies. Creieu que surt reforçat? La majoria, el 63%, i que surt d'habilitat, el 37%. En clau espanyol, us preguntem quina línia necessita més reforços de cara a la propera temporada. Penseu que la porteria el 25%, que la defensa, la majoria, el 31%, que el mig del camp, el 28%, i que la davantera, el 16%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 10 minuts clavats de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie. En la historia del fútbol. Un aplauso para la selección española.
también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con el Corteinglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes. Como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Vinga, comencem amb la notícia del Barça a les últimes hores, que és la ratificació de Ronald Koeman com a tècnic. El Barça li manté el contracte que té en vigor, és a dir, fins al juny del 2022, encara que Joan Laporta va deixar ahir oberta la possibilitat a que en els propers dies es poguessin reunir amb el representant de Ronald Koeman per ampliar aquest contracte en funció del compliment d'uns objectius. Però de moment tenim Koeman, en principi, fins al 2022 al Barça.
Después de este periodo de reflexión que nos habíamos fijado, hemos decidido dar continuidad a un contrato que está en vigor. Pensamos que es lo mejor para el Barça y estamos muy contentos de poder anunciar hoy pues, que hemos puesto en uno en la quiniela, como un compañero de vuestro nos hizo una pregunta el otro día, y que hay aquí continuidad de Ronald Koeman, el cual lo veo muy motivado, máxima exigencia y un gran convencimiento de que será una temporada muy buena. Yo creo que la figura de Koeman sale reforzada. Es nuestro entrenador de la próxima temporada. Tiene, ya te digo, contrato en vigor. Hemos profundizado en nuestra relación. Estamos muy satisfechos de seguir manteniendo esta relación. Vemos al entrenador muy motivado, muy puesto, con un año ya de experiencia por lo que hace referencia a este vestuario, que evidentemente ya he dicho que es un vestuario que vamos a intentar pues hacerlo más competitivo, y al revés, yo lo veo que sale reforzado. Lo que pasa es que aquí cada uno puede verlo como considere, ¿no? Bueno, espero un Barça más competitivo, con una mentalidad más ganadora, con un sistema de juego pues más ofensivo, con mentalidad ganadora, cuidando los detalles, jugando al juego que nos gusta, presionar más y que en los momentos claves no haya cierta relajación o en esos momentos se tenga la mentalidad competitiva y ganadora que se debe exigir a un equipo como el Barça.
Doncs tenim Ronald Koeman fins al 2022 al Barça en principi. Dic en principi perquè Joan Laporta també ahir va explicar al parlar de les funcions de Jordi Cruyff que el Jordi era un home polifacètic, un comodí i que estava preparat per actuar en situacions d'emergència. Jordi Cruyff ha exercit en els clubs on ha estat de director esportiu, de secretari tècnic, però també d'entrenador.
Amb el tema del Jordi he dit que, a més, m'ho he volgut expressar amb la paraula comodí, com és un home que ha tingut totes aquestes, diguem-ne, funcions en el decurs de la seva trajectòria professional, doncs que a vegades hi ha situacions d'urgència en un club que hi ha d'haver una persona que pugui donar una solució immediata o provisional. I el Jordi amb això ens pot... Jo ho veig, és una opinió així en general, no és objecte del contracte, això que li estic dient, era una reflexió meva. L'objecte del contracte és que depèn de la direcció esportiva i tindrà assignades les funcions pròpies d'una persona que estigui en el departament esportiu, sota la direcció de Mateu Alemany, i ell està aquí per ajudar el nostre director de futbol, el nostre secretari tècnic i també doncs, amb altres àmbits esportius que hi ha que depenen també de l'ESANCO en aquest cas.
Doncs traduït, que si la cosa amb Ronald Koeman no va massa bé, Jordi podria ser una solució per la banqueta del Barça en el futur. Per tant, la pregunta és si Koeman surt reforçat de tot aquest procés de reflexió d'aquests últims dies, com diu Laporta, o surt debilitat. És la pregunta que avui us formulem via Twitter. He donat el resultat al revés, ja m'estranyava a mi. Penseu que surt debilitat el 63%, la gran majoria, penseu que surt reforçat la minoria al 37%. És notícia de magnitud, és pregunta i inquietud que traslladem també avui a un Consell de Savis que reunim a Sports Cope. Sentim les opinions en primer lloc del company del Mundo, Paco Cabezas.
Perder en el Barça tiene consecuencias y el final de temporada fue desastroso. Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el propio presidente Joan Laporta. Ahora nos encontramos con que Ronald Koeman es el entrenador que debe liderar este nuevo ciclo, esta nueva reinvención, cuando ha sido el propio presidente el que ha estado buscando en los últimos tiempos un sustituto. Al final te queda la sensación de que si Koeman permanece en el banquillo es porque no se le ha encontrado un recambio adecuado. ¿Que Koeman pueda salir reforzado? Yo creo que ni mucho menos. Primero porque solo le queda un año de contrato. No estamos hablando de un proyecto deportivo a largo plazo, ni mucho menos. Segundo, el propio Laporta ayer ya insinuó que la llegada de Jordi Cruyff, más allá de ser un cuidador del estilo, un vigilante, también podría ejercer de comodín, como una posible solución de urgencia. Cuando ya estamos hablando de soluciones de urgencia y ni siquiera hemos empezado la temporada, es cuanto menos llamativo.
Per tant, pel company del Mundo, Paco Cabezas, Koeman, debilitat. Escoltem ara l'opinió del company del Periódico de Catalunya, Joan Domènech.
Entenc que Ronald Koeman segueix en una posició fràgil, sotmès als designis dels resultats, com tots els entrenadors del món, i també a l'exigència de la qualitat del joc, perquè això és una de les qüestions que va subratllar el president Laporta a la seva intervenció d'ahir. Aviam, podríem convenir que, per una part, Koeman segueix reforçat perquè segueix a la banqueta del Barça, i també per l'arribada de Jordi Cruyff. És un excompany, un col·lega i podríem dir quasi que un pseudo familiar per la relació de fa més bé 30 anys o més que tenen els Cruyff i els Koeman. Jordi ha sigut company d'equip, tenen una relació personal amb Ronald, és un home de futbol format de la mateixa cultura, té la mateixa formació, tenen la mateixa nacionalitat i això afavoreix molt l'entrenador, evidentment. Però entenc que Koeman està en una posició dèbil perquè, per una banda, a ningú se li oblidarà al llarg de la temporada que ha quedat clar que Laporta invertia aquest període de reflexió, entre altres coses, per buscar-li un substitut. I també crec que Koeman està en una posició dèbil per la definició que ha fet Laporta de Jordi Cruyff. Un comodí. Què vol dir un comodí? Un comodí vol dir, tal com ho va explicar ell, és que si hi hagués una situació d'emergència, Jordi seria una solució provisional o alternativa. Quin és el problema i quina seria la solució? El problema seria que es tingués que destituir a l'entrenador. Això significa que Jordi és el substitut de Koeman que no havia trobat fins ara.
Més equilibri planteja el Joan Domènech, en algunes coses reforçat, en d'altres debilitat, i encara una última opinió des del Mundo Deportivo, el Gavi Sanz.
Per mi, Koeman arrenca la temporada des d'una innegable debilitat. El Barça ho ha fet evident per com ha tractat la seva continuïtat, amb una certa desconsideració en alguns moments, però el pitjor és que els jugadors ho saben. Un tècnic, per molt autoritari que sigui, com és ell, no es pot permetre estar en inferioritat en un vestidor, ni més després d'un any tan convuls com el que hem viscut a Can Barça. Laporta ho ha admès que no ha sabut calibrar la dimensió mediàtica de com se l'ha tractat, però al mateix temps, senyalant públicament a Jordi Cruyff, li ha dit que ell és el comodí per si passa alguna cosa. Tots sabem que Koeman no és el tècnic del president, es va fer palès, recordeu, amb una roda de premsa on se li va fer una pregunta molt concreta i tothom sap que ha estat parlant amb altres tècnics. A més, fer-ho fora costava molts calés. Sincerament, no hi ha res que em faci pensar que s'ho ha reforçat després que hagin dit que complirà el seu segon any.
Doncs pel Gavi Sanz, clarament debilitat també Ronald Koeman. Gràcies al Gavi Sanz, al Joan Domènech i al Paco Cabezas per opinar a Sports Cope. Després del nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu encara li donarem alguna volta més al tema. 20 minuts passen de les 3 de la tarda, pausa i després partits de seleccions. Avui juga Espanya.
Esports.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. Esports.
dos de croquetas.
Esta es Pili del bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La sintonia de la selecció espanyola que té partit amistós aquest vespre, la cita a partir de 8:15, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la Copa Espanya-Portugal al Metropolitano. Me'n vaig a Madrid amb l'Helena Condis, que està seguint l'actualitat de la selecció espanyola i la seguirà durant tota l'Eurocopa. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Prova de nivell per Espanya avui davant la Portugal de Cristiano Ronaldo, eh? I amb l'Eurocopa ja tombada cantonada, eh?
I amb la incògnita de la porteria, que Luis Enrique ja ens deia, us posa a to parlar d'aquesta posició. A mi em sembla que el que més gràcia li fa, els dubtes i les incògnites que en genera, perquè li agrada molt jugar a despistar-nos al seleccionador, és a ell, és a ell, perquè encara no ha desvetllat qui serà el porter titular d'aquesta Eurocopa. Avui podria tenir minuts a Robert Sánchez, podria estrenar-se amb la selecció i ho faria davant d'un Cristiano que examinarà a Espanya. També torna un vell conegut, Pepe, que té 38 anys i encara és titular en Portugal, i João Félix, que jugarà al seu estadi. Per part d'Espanya, el que ens interessa del Barça són, en principi, seran titulars Eric García, Jordi Alba, Busquets i Pedri. En el repartiment de dorsals, Pedri es va quedar al número 26, serà el futbolista més jove d'aquesta selecció i esperen doncs, avui poder tenir minuts en aquesta primera prova de gran nivell contra l'actual campiona d'Europa com és Portugal.
O sigui, que creus que els quatre del Barça, jo abans quan parlàvem abans del programa, Helena, per telèfon et deia els tres del Barça, no, i tu m'has dit no, els quatre del Barça, perquè clar, jo em deixava Eric García.
Ja no hi comptaves amb ell, eh? Doncs jo crec que sí. A veure, també parlàvem amb el Miguelito, que podria debutar a Laporte, que seria el segon francès internacionalitzat espanyol que juga amb la selecció. És fixa Pau Torres, que és el defensa més jove, el defensa més experimentat d'Espanya, amb 7 internacionalitats. Imagina't la poca experiència que hi ha en aquesta selecció, no? Que és molt jove. I Pau Torres és fixa i després l'altre lloc se'l disputaran Eric García i Laporte. Però bé, jo aposto pel Blaugrana, que avui podria tenir minuts al Wanda Metropolitano.
En absència de Ramos, Busquets queda com a primer capità i una mica com a líder d'aquesta selecció, no?
Sí, és que em fa molta gràcia, no?, perquè ha estat la constant aquesta setmana a les compareixences de futbolistes i també de Luis Enrique. A tots els hi preguntem el mateix. Sin Ramos, el seu nom, el nom de Ramos és una sombra molt allargada que sobrevola la selecció. Luis Enrique intenta treure-se-la de sobre, però no ho aconsegueix. I a tots els hi preguntem el mateix. Ara qui ha de tirar del carro? I tothom, Coque, Pau Torres, Azpilicueta, tothom senyala Busquets. Si coneixen bastant a Busquets, sabran que és un gran futbolista, però que l'esperit de líder que té Ramos no el té, no el té aquest caràcter. I ahir Luis Enrique va esquivar la pregunta precisament sobre el lideratge, però després a Televisió Espanyola li van preguntar qui ha de ser, ara el nou líder d'aquesta Espanya? I Luis Enrique diu, un líder no se compra en el supermercado. No se compra en el supermercado, aquí líderes somos todos. Però jo recordava que ell, quan va arribar al Barça el 2014, va dir, aquí el líder de l'equipo soy yo. I em fa la sensació que en aquesta selecció, on sí que hi ha veterans, però hi ha molta joventut, ell considera que és qui ha de capitanejar Espanya en aquesta Eurocopa.
Molt bé, tindrem públic a la grada, no, avui?
15.000, la versió oficial és que finalment es redueix una mica l'aforament, que en principi havia de ser de 22.600 espectadors, perquè així ho diu el Ministeri de Sanitat. Encara no s'han venut totes les entrades, però esperen que finalment doncs, aconseguir-ho i que siguin 15.000 espectadors els que estiguin a la grada del Wanda Metropolitano un any i mig després. Els preus de les entrades han anat entre els 35 i els 75 euros. I l'altra notícia, a banda de que hi haurà color i ambient, hi haurà públic en un partit d'Espanya aquí a Madrid, el Wanda Metropolitano, serà a la Llotja, perquè el rei presidirà aquest amistós amb el president del govern, Pedro Sánchez, i també amb el president de la República de Portugal, Rebelo de Sousa, perquè els tres volen escenificar la Unió per promoure la candidatura ibèrica, que, com saps, Espanya i Portugal volen acollir de manera conjunta el Mundial de 2030. Hi haurà actes previs, també les banderes d'Espanya i Portugal projectades a la façana del Wanda Metropolitano, perquè doncs, volen donar-li promoció i volada a aquesta candidatura ibèrica.
Molt bé, Condis, ja veus com estem per aquí, que has marxat cap a Madrid a seguir la selecció i aquí anem a bomba diària,
És que veig que la selecció és tot molt descafeïnat, o sigui, intentem buscar puntes, però és que més
aquí
enllà...
Aquí sobren.
No, no, més enllà de que donem voltes i especulem amb qui serà el porter, perquè ja saps que els tres no acaben de generar molta confiança, per molt que Luis Enrique ens digui que sí, que ell confia en tots, i que, bueno, que Luis Enrique de tant en tant ens fa alguna pollita als mitjans de comunicació, poca història més hi ha. Algun company em deia, a veure si avui Portugal goleja Espanya i així tindrem tela uns quants dies fins al proper amistós,
que és el...
No, jo no estic d'acord, però imagina't... O sigui, aquest és una mica l'ambient que es palpa entre els mitjans de comunicació en aquesta primera setmana de concentració a la selecció, no? Que tot sembla que siguin flors i violes. També ho comparo amb el Mundial de Rússia, que a mi quan em van enviar a cobrir el primer Mundial, el tercer dia Lopetegui s'ha anunciat com a nou entrenador del Madrid, se'n va de Krasnodar, viatges nocturns del president de la federació, Fernando Hierro... Clar, van passar tantes coses que ara això em sembla un camí de roses, de moment, almenys.
T'escoltarem després del tiempo de juego de la COPE. Elena, gràcies, anem parlant.
Adéu, bona tarda.
Espanya juga aquesta tarda i aquesta passada matinada ho ha fet Argentina. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha empatat a un davant Xile.
Sí, un empat en un duel que ja s'ha convertit en un gran clàssic sud-americà. Leo Messi, com ha passat en moltes ocasions, es va sentir sol al capdavant de l'Albiceleste, va generar tot el perill d'Argentina, va marcar el primer gol del partit de penalti al minut 23, més tard al 36 va marcar l'exblaugrana Alexis Sánchez i ja el marcador es va quedar així, un 1-1. Messi va topar-se amb un Claudio Bravo que va parar-li tres ocasions de gol i la creueta va evitar el que hagués sigut l'enèsim gol de falta de l'argentí. Argentina segueix al capdavant en la classificació pel Mundial de Qatar, Messi va jugar els 90 minuts i el Kun, com deia, ahir no va jugar cap minut pel fals positiu. Aquest és Messi després d'acabar el partit i no jugar amb la selecció des de la tardor.
Bien, la verdad que hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, que no teníamos un partido después del último de eliminatoria. No es fácil volver otra vez a juntarnos con poco trabajo, o sea, a seguir lo que veníamos haciendo, pero creo que estuvimos muy bien. Por el momento hicimos un muy buen partido. Estuvimos muy bien y seguro en la presión, en la recuperación, eso prácticamente no nos quedaron situaciones. Tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada que si no hubiese sido de esa manera no nos estaban generando. Y un partido difícil como siempre con Chile y contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar.
Per cert, Leo Messi ja ha marcat 14 gols a Claudio Bravo. També ahir es va fer un homenatge a Diego Armando Maradona. Era el primer partit de l'Albiceleste sense l'etern déu argentí. A la samarreta portaven una fotografia seva i abans del partit es va inaugurar l'estàtua més alta del món en honor a Maradona, que va descobrir el mateix Leo Messi.
Perfecte. També tenim per aquí el Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
A veure, que vaig apuntant quins partits guapos tenim aquest cap de setmana de seleccions.
Bueno, de moment, per avui divendres, no gastis massa boli, perquè el més potable seria a 3:15 de la nit un Itàlia, República Txeca. Atenció a la jornada de dissabte. Hauràs de canviar l'horari una mica perquè el més que crida l'atenció és el Brasil-Equador de classificació mundialista. Atenció, ara mateix, Batllori, a la bomba informativa que està presidint l'actualitat futbolística a Sud-amèrica, perquè hi ha plante dels jugadors de la selecció del Brasil per disputar la Copa Amèrica al seu país. De fet, havia de sortir en roda de premsa Casemiro ahir al costat de Tite, però els jugadors ja han fet arribar a la Federació i al govern de Brasil que, atesa la situació Covid del país, no volen jugar la Copa Amèrica al seu país. Tite va dir que els jugadors compareixeran davant dels mitjans per explicar els seus motius. I tornant a Europa, i ja en la jornada de diumenge, doncs home, a les 6 de la tarda tenim un Anglaterra-Romania, també a les 6 un Holanda-Geòrgia, a 9:15 de la nit un Bèlgica Croàcia, anem a veure si juga Hazard, que no va jugar l'últim partit de Bèlgica, de Bob Martínez, on van empatar a un davant de Grècia, i una mica abans, a les 6 de la tarda, Dinamarca-Bòsnia, a veure si té continuïtat la titularitat de Martin Braithwaite amb Dinamarca.
Molt bé, estarem distrets. Mínima pausa i obrim el debat Esportscope amb el Petón i el David Bernabéu.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem l'exfutbolista holandès, ex del Barça, Bolo Zenden.
No sé si este da todavía más presión al equipo, más presión a Ronald. Ya podem decir que sus días ya son contadas.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Obrim debat, Esports Cope, amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Tot bé, tu què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, contento aquí, viendo las posibilidades que hay de que la Real Madrid prácticamente sin jugar vuelva a ser campeón de Liga esta temporada, porque con los desastres que estoy viendo en esa cena subgrana y en la blanca...
Madre mía.
Qué contento estáis con lo de Ancelotti por ahí, me he dado cuenta. Pero en fin, ahora comentaremos.
Sí, sí, no, no. Hola, David. David Bernabéu, ¿qué tal? David, buena tarde.
buena tarde. Hombre, no me extraña, hombre, claro. Ves al Barça y al Madrid con dos ex-entrenadores del Everton y dices, bueno, vamos a alargar el ciclo.
Sí. Bueno, sí. Vamos a empezar con lo de Koeman, que tiene bastante miga. David, que tú, bueno, le planteabas de forma brillante la Porta durante la semana que hiciera la quiniela. Claro, como las hacemos aquí, las quinielas y tal, tú dijiste, bueno, claro, esta es la mía. Sí. Le voy a poner ahí el 1 o el 2. Y ya dijo, bueno, le pondremos el 1. Y bueno, el 1 es definitivo, ¿eh?
Sí, hombre, yo cuando me dijo lo que me dijo, pues ya parecía definitivo. Le lancé la pregunta porque hasta aquel momento se había pronunciado de forma muy ambigua, ¿no? Dejaba frases que parecía que Koeman estaba más fuera que dentro y otras que parecía que podía continuar. Por eso le dije la misma pregunta. Se lo voy a plantear de otra manera para ver si me responde ya de una vez, ¿no? Bueno, lo hizo y luego se confirmó. Bueno, la verdad es que, por más que ayer el presidente, que hay que enfatizar y hay que agradecer que el presidente de la cara ha hecho 4 comparecencias prácticamente en 10 días. En cambio, en Madrid se presentan entrenadores y no aparece el presidente, y esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Hizo un esfuerzo para hacernos creer que realmente pues ha pasado de golpe y porrazo a creer en la figura del entrenador, en la figura de Koeman. Llevo a decir que es el entrenador no que han podido tener, sino el que han querido tener, porque creen que les va a llevar por el camino del éxito, cuando hace 15 días no pudo desmentir. En una conversación personal le dijera que le diera 15 días para encontrar un recambio, si no, sobre aquel caso iba a seguir, ¿no? Yo creo que es imposible de creer, discurso ayer del presidente en este sentido, y para mí, vuelvo a insistir, la temporada empieza coja, porque claro, ayer no solo presentó a Koeman, o la continuidad de Koeman, nos dijo muy claramente, sin que nadie le preguntara, sin venir a cuento, que Jordi Cruyff iba a ser un comodín para cualquier emergencia. Sí. Yo creo que todos entendimos lo que quiso decir. Por tanto, para mí el proyecto nace bastante más cojo de lo que podía imaginarme cuando la Porta asumió la presidencia. Esta es la verdad.
Sí, perdón, está ratificado, pero dijo Laporta que salía reforzado. Para mí, más bien todo lo contrario. Empieza la temporada, igual que el acabado, bastante debilitada su figura. Vamos a ver si es capaz de reforzarse él con los resultados, pero de entrada, muy fortalecido no está, desde luego.
Bueno, al final ha sido una decisión utilitarista. O sea, que había tanta pasta de por medio que a trabar. Pero que Laporta está acostumbrado a vivir estas circunstancias contradictorias. Ya lo comentábamos el otro día, su secretario técnico y su entrenador eran los de candidatura contraria, opuesta, los que querían que él no fuera presidente la anterior vez que lo fue del Barça. Y ahora el entrenador que quería quitar, que es el que estaba, resulta que es el de la continuidad y el que asegura el proyecto. Luego los resultados te ponen en tu sitio. Imagínate que el Kun Agüero hace más feliz a Messi, enlazan, empieza a marcar goles y Koeman será el entrenador de la historia. Pero efectivamente no es, ni mucho menos, el entrenador que para su proyecto había pensado Joan Laporta. Lo que pasa es que Laporta tiene buena prensa y esto no está recibiendo la crítica tan severa que en algunos otros lugares se hubiera dado, yo creo.
Sí, es que al final tienes que agarrarte, o sea, cada próxima temporada, bueno, pues Laporta se agarrará a lo que es el fútbol, ¿no? Es el único deporte prácticamente que existe donde a veces haces las cosas mal y ganas, o haces las cosas bien y pierdes. Bueno, pues lo que decía Petón, es decir, este es fútbol, el Barça no estaba en ningún guión para ganar la Copa del Rey esta temporada, y a pesar de que pudo quedar fuera antes de la final, pues consiguió jugar la final y ganarla brillantemente, y ha ganado un título que nadie pensaba que podía ganar, incluso a cuatro jornadas para la final estaba optando al doblete, y quién te dice que el Barça el año que viene pues no pueda ganar una liga, no lo sé, ¿vale? Sí, sí. Me parece difícil, pero no lo sé. Pero yo me pregunto, si en noviembre, por ejemplo, las cosas no van bien, primero, ¿con qué autoridad tú sales a defender a un entrenador que sabes que no has creído en él? ¿Vale? La plantilla, eso siempre le llega y la sensación de debilidad es muy grande. Y yo creo que empezar un proyecto después de haber ganado las elecciones en marzo, de esta forma, pues sinceramente, yo creo que no estaba en la cabeza de muchos barcelonistas.
Sí, pero si vamos, David, al análisis futbolístico, el Barcelona sale, yo creo, más fuerte que el año pasado a competir, más fuerte. Me sí. Parece que los fichajes son interesantes y que los jóvenes...
Hay luces, sí, sí.
¿Perdón?
No, digo que hay luces en este sentido.
Claro, y que los jóvenes son más menos jóvenes, más veteranos, tienen más oficio. Y un dato añadido, yo siempre ando jugando con la cábala, ya me habéis oído el remoquete muchas veces, ningún entrenador holandés ha salido del Barça sin ganar un título de liga. Ninguno. Ni Van Gaal, ni Rijkaard, ni Cruyff, ninguno. Entonces, este sería el primero y no creo que eso suceda. Es decir, que yo no estoy en contra, ni tengo por qué estar a favor, pero vamos, como criterio desapasionado, a mí me parece que Koeman puede ser todavía mejor entrenador que el año pasado para el Barça, porque conoce más el asunto y para mí recibió un notable. De verdad os lo digo, tal como empezaba la temporada y como acabó,
yo estoy de acuerdo.
Con las dificultades enormes, yo creo que Koeman hizo una buena labor. Es decir, que ya se podía haber apostado por él desde el principio. La pantomima es lo raro. Lo que ha sucedido es
claro.
El proceso este tan kafkiano, eso es lo que le ha debilitado.
Claro.
No su trabajo.
Porque yo, por ejemplo, a mí si me preguntas si yo hubiera dado continuidad a Koeman, mi respuesta es no. Pero también entiendo la gente que defiende que Koeman pueda continuar porque ha hecho cosas bien en una temporada de mucha dificultad. Yo también eso lo entiendo y lo respeto. Pero el problema es lo poco claro que tú has tenido. Es decir, si la Laporta sabe lo que quiere para tener equipo de fútbol, que me imagino que lo sabe porque siempre ha defendido un tipo de fútbol muy determinado y es un fundamentalista de la idea que en general los últimos 25 años ha llevado al Barça los mejores resultados de su historia, la situación que ha dado es no tener claro en ningún momento cómo llegar a esto. Es decir, el contexto, o sea, tú no te imaginabas una secretaría técnica donde mandara a Mateo Alemán, que no tiene nada que ver con el crucismo, por ejemplo, ni con el ADN Barça, y que te diga ayer que el guardián del estilo, que debería ser Jordi Cruyff, y creo que debe ser Jordi Cruyff, depende de la dirección deportiva, pues hombre, te deja un poco frío, la verdad.
Vale. Entonces, Ancelotti no le tienes mucha fe tampoco, Petón. Este regreso no lo ves. No
es un tío que me caiga mal a mí, Ancelotti. Además,
vuelve
a su piso del centro de Madrid, Glorieta Alcalá.
Sí, señor. No está mal ese piso, ¿eh?
No se va a la finca. O sea, que ante mí ya 1-0 va ganando Ancelotti. Pero bueno, desconfío de las posibilidades creativas de Ancelotti a estas alturas del mes de junio.
Sí.
No porque no vaya a dar bola, que la sabe dar, a una plantilla de gigantes, de extraordinarios jugadores para que sean felices. Eso lo sabe hacer muy bien. Lo que pasa es que no es lo mismo dar bola a una plantilla de jugadores extraordinarios que hace 5 años eran mucho más extraordinarios y no tan viejos como ahora. Joder, sí. Es que ese es el hándicap.
Es que a ver qué plantilla hace el Madrid, David, porque bueno, el Barça se está moviendo, está trayendo cosas y va a traer más, y el Madrid no sabemos muy bien. Bueno, ha fichado a Alaba, sí, pero no sabemos muy bien qué más va a hacer.
Para mí tiene mucho más futuro ahora mismo el Madrid, el Barça y el Madrid. La sensación que tengo. El Madrid tiene un sudoku ahí importante para resolver, y cuando no tenga la suerte de poder trincar, con perdón de la palabra, Mbappé a última hora, bueno, pues va a ser un equipo sin gol, como este año, sin regeneración y con muchos interrogantes con respecto a los futbolistas jóvenes que tiene, seguramente mucho más que en el caso del Barça, ¿no? Yo de Ancelotti, hombre, a mí me parece un gran entrenador por trayectoria, ha ganado 3 Champions, pero los últimos años de Ancelotti, desde que se marchó del Madrid, lo destituyeron del Bayern, lo destituyeron del Nápoles, donde está Di Laurentiis, que es verdad que es un presidente incendiario, pero se marchó antes de tiempo, y hoy ha quedado décimo con el Everton. O sea, la trayectoria de Ancelotti es de ocaso bastante evidente, ¿no? Ahora, a mí lo que me sorprende es que trajeron un entrenador que cuando se marchó al Madrid lo echaron, dijeron que lo echaban porque consideraban que el equipo no trabajaba, era demasiado blando. Por eso digo, la incoherencia de los grandes clubes muchas veces, ¿no? Y ahora lo rescatan tras la marcha de Zidane. Bueno, hay cosas que son difíciles de entender, sinceramente.
Señores, lo dejamos aquí de momento.
Muy bien.
Seguiremos hablando. Petón, David, gracias, buen cap de semana, ¿eh?
Igualmente a todos.
Igual, un abrazo muy fuerte.
Que vagi molt bé, adeu.
Chao.
Seguimos.
Pericus, periques, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'Ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a l'app oficial, compra producte de l'Ascens. Gràcies, Pericus!
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Ara abordem l'actualitat de l'Espanyol, però abans el Girona. El Girona que demà ha de fer bo el 3-0 de l'anada davant l'Almeria per plantar-se a la final per l'ascens a primera. Víctor, quines novetats al Girona tenim?
Doncs mira, la primera que estan motivant en xarxes socials els seguidors del Girona, penjant fotografies recordant l'ascens a primera. Per moment i forma són l'equip favorit, però compte, i recordàvem el que va passar el 2015 contra el Zaragoza, i avui Francisco ha tornat a demanar calma en roda de premsa i ha parlat d'autèntica final a los Juegos Mediterráneos. No està el treball ni molt menys fet. Per demà el Girona podria canviar l'11. Avui el tècnic avisava de possibles rotacions. Demà l'últim entrenament veuran quins són els 11 homes que surtin d'inici. Avisava Francisco també que ara s'ha de vigilar perquè la mateixa empenta de 1.050 aficionats a Montilivi la tindran en contra Almeria, i per això preparat el partit igual, exactament igual, ha dit, que a l'anada. Dels disponibles pels catalans, el tècnic ha explicat que confia en tota la plantilla i que estan contents amb Sila, amb Nahuel, amb Joel, perquè podran comptar amb ells demà. Per ser, en el cas de Joel, hauria d'estar amb la selecció de Paraguai, però l'han deixat jugar amb el Girona. I de l'emblema del club, doncs, com bé explicant l'Albert Díez de les últimes setmanes, Estuani continuarà sense trepits de gespa. Ara escoltem a Francisco, aquest migdia en roda de premsa.
Bueno, lógicamente cuando uno gana 3-0 en la eliminatoria, al final en el contexto o fuera del equipo va a existir bueno, pues esa posibilidad de ser nosotros favoritos de cara al partido de mañana, pero nosotros no lo hemos trabajado así, ni lo hemos hablado así, todo lo contrario, hemos hablado del partido que es, de la final que es mañana en Almería, y de lo que tenemos que hacer para volver a intentar ser mejores que ellos y conseguir un resultado positivo, una victoria. Esto va a ser nuestra mentalidad.
Demà a les 9 del vespre, Almeria-Girona, 3-0 a l'anada, i els de Francisco a jugar aquesta final per estar a l'altra, en la que previsiblement jugarien contra el Rayo Vallecano.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Tenim comunicació amb un mite del Girona, l'Eloi Amagat. Hola, Eloi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, això està molt ben encarat, però s'ha de rematar la feina, eh?
Sí, la veritat és que és complicat veure un partit de play-off per pujar a primera divisió amb un equip tan superior a l'altre. I aquest va ser el cas del Girona aquesta setmana a Montilivi. Crec que és un resultat espectacular, però hi ha part del resultat les sensacions que va donar l'equip. Crec que va passar per sobre a un equipar segurament a la millor plantilla de la categoria.
Sí, és que ve el Girona amb una dinàmica boníssima i a l'altre en final de temporada i fa la sensació que l'equip ara està en un d'aquells moments que li surt tot, no?
Sí, i és complicadíssim qualsevol equip sentir-se amb aquesta energia, amb aquesta confiança, amb el convenciment que jugaràs a qualsevol camp i contra qualsevol equip i que els passaràs per sobre. Això ho ha aconseguit el Girona en el tram més important de la temporada. Sempre ho hem parlat, molts equips que comencen les temporades a gran nivell i no baixen de les primeres posicions, a vegades són superats al play-off per als que venen amb una inèrcia positiva i amb la confiança a dalt de tot, com és el cas del Girona. Jo estic convençut que el Girona jugarà la final d'aquest play-off per pujar a primera divisió.
S'ha d'anar per això per totes demà, perquè és inevitable també, Eloi, recordar en aquest moment aquella eliminatòria del 2015, que veu guanyar 0-3 a Saragossa i després veu perdre 1-4 a casa, no?
Sí, m'ho han comentat molta gent, però crec que els condicionants són molt i molt diferents. Nosaltres veníem d'un cop duríssim petit a casa contra el Lugo, de no pujar a primera divisió per un gol, després de fer una temporada espectacular. Veníem, recordo, molt i molt justos físicament. El míster d'aquella temporada va optar per mantenir un 11 molt fix i la duresa de la segona divisió va fer que arribéssim a aquests últims partits molt justos de gasolina. I sí que és veritat, no?, que la diferència de gols era la mateixa, però ja et dic, jo crec que els condicionants són molt diferents i aquesta vegada són molt més favorables al Girona. Contra un equip d'aquest nivell sempre has d'estar alerta, però jo crec que el Girona aconseguirà passar l'eliminatòria i seguir amb aquesta dinàmica, amb aquesta confiança que sembla que pugui superar qualsevol.
Molt bé, tant de bo. Eloi, continues en actiu a l'Olot. Seguim o què la propera temporada?
Doncs això intentaré. Al final, bé, no sé on acabaré, però sí que ha estat una temporada on, tot i que ha estat molt dura esportivament, perquè n'hem aconseguit al final mantenir la categoria i ha estat un cop dur, però personalment m'he sentit fort, m'he sentit amb il·lusió i soc dels que pensa que mentre el cap em sigui responguent i les cames vagin a la mateixa direcció, doncs vull seguir fent el que és la meva passió i el que més m'agrada, que és jugar a futbol.
Sí, senyor. Eloi Amagat, gràcies per atendre'ns. Com sempre, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé. Gil, de l'Espanyol, què expliquem?
Doncs tres apunts, un que fa referència al Mercato respecte a la sortida de Víctor Gómez. Està la cosa molt freda perquè el Zaragoza vol que l'Espanyol pagui gairebé tota la fitxa del carriler dret blanc i blau. L'últim nom a incorporar-se a la llista de futuribles, Jaime Seoane. Li queda un any de contracte amb la Societat Deportiva Huesca, és un migcampista amb força visió de porteria i que avui s'ha presentat el documental amb la producció dels companys de TV3, RCDE Insight, que en una minissèrie de 4 capítols narra aquest any de travessa per l'infern del conjunt blanc i blau. El femení, per cert, afronta aquest cap de setmana una jornada important per les seves opcions de permanència. Atlético de Madrid, Espanyol, Deportivo Granadilla, Rayo Santa Teresa.
I parlant de futbol femení, anem amb un comiat emotiu i sonat. Sergio Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Vicky Losada, la capitana del Barça, ha anunciat avui que deixa el club.
S'acomiada pràcticament una llegenda. Després de 16 anys al club, 12 al primer equip, Vicky Losada no ha volgut confirmar si fitxarà pel Manchester City, com tot apunta, i tampoc ha volgut entrar en polèmica després que aquesta setmana va confessar que no s'havia sentit valorada aquesta temporada ni havia tingut la confiança de l'entrenador. Vicky Losada no volia avui cap retret, molt emocionada, amb totes les seves companyes de l'equip a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, amb llàgrimes als ulls, totes elles. Ha estat Rafa Juste i Xavi Puig en representació del club, molt afectuosos amb ella. La jugadora de Terrassa ha explicat que portava mesos meditant la decisió i que en algun moment fins i tot havia tingut dubtes sobre si marxar o no.
Es muy difícil para mí, pero al final una tiene que saber cuándo es el final de un ciclo y sobre todo ser feliz. Quiero disfrutar del fútbol y el fútbol no es solo lo que veis los domingos. Quiero disfrutar del día a día y levantarme con ganas de jugar y disfrutar del camino.
Marxa orgullosa d'haver lluït la samarreta, d'haver estat la capitana. Ha tingut un especial record per Xavi Llorenç, que estava també a la sala. Amb 30 anys, Vicky Losada assegura que té la mateixa ambició, que vol seguir guanyant, que li queden anys de futbol, però que el seu cor sempre serà blaugrana i que és la millor decisió per tots. Vicky no pot escollir només un moment de tota la seva carrera al club.
Yo creo que para mí ha sido muy bonito vivir el cambio de un Barça o de un deporte, un fútbol femenino en la sombra, y lleno de visibilidad, de cariño, de crear referentes. y no te voy a mentir, la Champions era mi espinita, sobre todo después de lo de Budapest, y no he podido imaginar mejor final.
Que tingui molta sort la Vicky, un referent. L'altra notícia del matí és la lesió de Jennifer Hermoso al bassó de la cama esquerra. Serà baixa per diumenge al partit de Lliga Johan contra el Madrid Club de Futbol i també per la selecció espanyola. Veurem si arriba a lluitar per aquest pichichi en aquest duel que té amb Esther González, la jugadora del Levante.
Gràcies, Sílvia. Adéu. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve al Corte Inglés lo que estabas esperando. Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Gil, tindrem tercer partit entre el Barça i la Penya.
Joventut 72, Barça 63. Sortida en tromba de la Penya, Bolmaro i poca cosa més al Barça i Clínic de Ferran Bassas amb 20 punts i 19 de valoració. Anirem al desempat, això sí, amb una gran bronca postpartit de Jacique Vicius.
Les entiendo. Es el cuarto partido en muy poco tiempo. No son máquinas. Pero, bueno... Al principio del partido seguramente no te faltan las fuerzas, seguramente estás después día libre descansado y esto es mentalidad ya, esto es ser profesional. Si luego no aguantamos y nos perdemos en último cuarto porque nos falta fuerzas y Juventud está más frescos, aceptamos, pero salir así cuando otro equipo va a pelear por tener otra oportunidad, hay que meterlo en la pista y en esta vez no puedo tomar responsabilidad yo.
Es van notar les 1.000 persones que van poder entrar a l'Olímpic de Badalona. Atenció a la declaració d'intencions del tècnic verd i negre Carles Duran.
La temporada és un 10 del Joventut, un 10. Hem arribat a la Copa del Rei, hem jugat una Eurocup espectacular i ens va eliminar un equip d'estrelles. Hem estat tot l'any a playoff. Jo entenc que tothom vol més, i vol més, i vol més, sí, sí, però els que vivim el dia a dia sabem que això és de Déu. Llavors, guanyar avui el Barça, li donem un mèrit, però no ens serveix. Hem de guanyar el dissabte. No juguem per fer l'esparring del Barça o l'esparring del Tenerife, no, no. Ara estem jugant per guanyar un títol. Jo vull guanyar el dissabte.
El partit, efectivament, demà a 6:45 de la tarda, avui tercer i definitiu de la sèrie València-Baskonia.
Tenis, Roland Garros, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Ja tenim a Nadal la tercera ronda i avui pendents de Paula Badosa.
Sí, Nadal se enfrentará mañana al británico Norrie por un puesto en octavos. En caso de ganar, su rival saldrá del vencedor del partido Sinner-Imer, que además rima. El balear ayer cumplió 35 años y espera tener cuerda para rato.
Es mi cumpleaños, pero tampoco te creas que me hace mucha ilusión cumplir 35, ¿no? Preferiría seguir con 34. Si me veo jugando hasta los 40, si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite, pues no tengo una fecha para la retirada ni me lo planteo. Es difícil llegar a 40, muy difícil, pero de momento pues aquí estamos y soy feliz haciendo lo que hago. Veremos lo que depara el futuro en todos los sentidos.
Clasificados en la jornada de hoy, Delbonis, Nisicori, está a punto de hacerlo también Zverev. En juego Davidovich y Ruth, 2-2, están en el último y definitivo set. Acaba de comenzar el partido entre Pablo Carreño y Johnson. Si el asturiano gana, se medirá al vencedor del Chichipas Isner, que cierra la jornada. Y en breve comienza el partido de otro favorito, Medvedev contra Opelka. En chicas, sobre las 5, Paula Badosa se enfrenta a la rumana Bogdan, 105 del mundo, también por un puesto en octavos de final. Han caído en el cuadro femenino Sabalenka, tercera favorita, clasificada Azarenka.
Tenim motos al circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana. Recordem, Juan, en públic a les grades, eh?
Sí, se espera sobre todo una mejora en lo deportivo de Marc Márquez, aunque solo sea por correr en casa. La recuperación de la lesión del brazo del de Cervera se está prolongando quizá más de lo que esperaba y eso le está impidiendo obtener mejores resultados. De momento, solo ha acabado 2 de las 5 carreras disputadas, situándose el 18 en la general con tan solo 16 puntos. Márquez se mostró ayer comprensivo con la situación.
Me han pedido paciencia, tiempo, vengo de una lesión grave. Me dice que no soy consciente de lo grave que era la lesión. La resta de molestias del brazo pues son normales, de que los músculos pues no trabajan de la misma manera. El hueso aún no está al 100% y afecta en el rendimiento del brazo, pero que todo va en la progresión ascendente, muy lenta, pero ascendente, y es lo más importante.
Entrenamientos libres hoy, dominados por Zarco primero, Márquez decimoquinto. La carrera el domingo a la 1 del mediodía. Recuerdo que se espera llegar a 24.000 espectadores.
I cita important amb el món del waterpolo avui. L'Atlètic Barceloneta disputa semifinals de Champions contra el Prorreco.
Espectacular e inesperada victoria, sobre todo por lo abultado del resultado 22-9 del Barceloneta sobre Olympiacos, que venía de ser campeón y subcampeón de Europa en la semifinal de ayer. El rival de esta tarde es otro de los cocos, otro de los favoritos, el Recco italiano, 8 veces campeón de Europa, pero que no la gana desde el 2015 y además está entrenado por el español Gaby Hernández. El jugador marinero Felipe Perrone, consciente del partido que desespera.
Estás todo el año preparándote para la Final Eight y a lo mejor se te va en el primer día, ¿no? Así que teníamos muchas ganas, pero también muchos nervios, pero hemos sabido jugar casi a la perfección, diría, pero bueno, ya se acaba esto y mañana tenemos el gran Prorreco, que es de los mejores equipos del mundo y será un partido que creo que toda la gente lo está esperando y será muy bonito.
El partido a las 18 horas, en caso de victoria, jugará la final contra el vencedor del Budapest-Brescia, la final mañana a les 20:30.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
En handbol, us recordo que tenim Copa Sobal aquest cap de setmana, Santander, demà semifinals, Barça-Huesca i Cantàbria-Bidasoa. Tram final d'Esports Cope, vostè remata, Gil.
Atenció al que diuen els companys de Cope Alicante. Toni Freixa es perfila com el principal candidat per liderar una nova etapa a l'Hèrcules d'Alacant. Merescudíssima renovació de Thomas Tuchel, dues temporades més amb el Chelsea. Primeres paraules de Caro Marín després de la seva operació. Ha anat millor del que esperava. I fitxajazo del Madrid, on torna Pintus, el professor Pintus, per fer-se càrrec de tota la preparació física dels clubs blancs de futbol. A mi saps el que més em motiva del partit d'aquesta tarda de la Roja Batllori?
Digues.
Tornar a veure a
Pepe. Ho sabia.
Pepe, el gran Pepe.
38 anys aquí el tens encara aguantant, eh?
Que aprengui, Ramos, home.
Gràcies, Sil, bon cap de setmana.
Igualment,
lo
Batllori.
Lo mejor en lo personal y en lo deportivo, ja, també.
Sí, senyor, clar que sí, home.
Vinga.
Adéu.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Us estem preguntant avui com surt Ronald Koeman del procés de reflexió dels últims dies. Penseu que surt reforçat? Només el 36%, que surt d'habilitat al 64%. En clau espanyol, us demanem avui quina línia creieu que necessiti amb més reforços de cara a la propera temporada. Aposteu per la porteria al 24%, per la defensa la majoria al 32%, pel mig del camp al 29% i per la davantera al 15%. Us recordo que avui tenim tiempo de juego a la COPE a partir de les 7 de la tarda amb el partit amistós entre Espanya i Portugal. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, bon cap de setmana.